Tot costa.
Doncs ara resulta que la Lliga anirà a la justícia ordinària per intentar desinscriure Dani Olmo. I així fins vés a saber quan. Enmig de tota aquesta opereta, diumenge hi ha un clàssic i és una gran oportunitat pel Barça per demostrar que pot tornar a ser l'equip de l'octubre.
Pales Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot costa. Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest divendres 10 de gener de 2025, a 49 hores del Barça-Madrid, la final de la Supercopa, però per si us havíeu relaxat sense acabar de tancar el serial Dani Olmo. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Que esto no se acaba nunca, que diria Valverde. No sé si és el teu tall final d'avui, però...
És dels meus preferits. Esto no s'acaba nunca.
Dels meus també, sí, sí. Doncs la Lliga recorrerà la justícia ordinària contra la decisió del Consell Superior d'Esports de concedir la mesura cautelar en el cas Olmo, ara ho explicaves. Mentrestant, se succeeixen les reaccions. Ho va fer ahir nit l'Atlètic de Madrid. Avui també s'hi han afegit el València i el club rival de la ciutat, l'Espanyol, que considera una amenaça aquesta cautelar concedida pel Consell Superior d'Esports. Sí, com sigui, diumenge, Olmo i Pau Víctor podran jugar a la final de la Supercopa entre el Barça i el Madrid, que ahir va eliminar el Mallorca per 3-0, els dos últims gols ja al temps afegit.
I amb sidralets diversos entre Mafeo, Vinícius, Bellingham... Bé, no va ser una semifinal que matés futbolísticament, però de sidrals n'hi va haver diversos. Inclòs un que segurament ara comentaràs.
Sí, el dels familiars dels jugadors del Mallorca, que han denunciat que van ser assetjats per aficionats saudites a la sortida de l'estadi de Gida, on van jugar la semifinal de la Supercopa i contra el Madrid. De fet, el més desagradable van ser els tocaments, algunes de les dones que anaven al grup, segons alguns testimonis. Aquest cap de setmana també hi ha Lliga de Primera, les 9 Rayo Celta. Demà el Girona visita el camp de l'Alavés a les 2 del migdia, amb la novetat de Sigankov. L'Espanyol, per la seva banda, rep el Leganés a 6:45 de la tarda en un altre d'aquests partits vitals que té l'equip blanquiblau últimament.
Amb l'Eduard Solà ja camí de Vitòria, amb el Sergi Andreu repassarem les prèvies d'aquests dos primers partits de Lliga de l'any, tant pel Girona com per l'Espanyol.
A la Lliga Femenina de Futbol, els tres catalans juguen demà, l'Espanyol rep a les 12 l'Atlètic Club i a la tarda, a 6:45, duel català entre el Barça i el Llevant Badalona. El Barça segueix amb el ple de victòries després de 14 jornades, mentre que el Llevant Badalona suma 7 partits seguits sense guanyar la Lliga. Per cert, torno un moment al Barça masculí. Els socis que hagin pagat l'extensió de l'abonament per anar a veure els partits contra l'Alavés i el València, finalment tindran incorporat de franc també el partit de dimecres vinent a la Copa contra el Betis.
I sense necessitat d'anar al CCD ni a la justícia ordinària. Vull dir, no. És igual d'embolicat, però la resolució és més ràpida.
Diríem que el Barça, veient una mica l'ambient, ha decidit fer marxa enrere en la decisió inicial de fer pagar un extra per aquest partit. I acabem, a aquesta hora està previst l'inici del míting internacional d'atletisme de Sabadell.
Oriol Corral, a la pista coberta Carme Valero de Sabadell. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha començat aquest míting? Vaja, no sé ni si ha començat, perquè estava previst l'inici per les 7. Tenim alguna cosa en marxa ja?
Sí, tot just ha començat als 60 metres tanca. A l'esdeveniment, que serà fins les 10 de la nit, hi ha tres grans al·licients. El primer, el de les llebres lluminoses per les curses de mig fons, per primera vegada a l'estat espanyol. Després, el duel als 1.500 metres entre Adel Mechal i Mariano García. I el gran moment serà a l'última prova de totes, als 3.000 metres femenins, quan Esther Guerrero intentarà batre el seu rècord de Catalunya.
Si no em corregeixes, i com és lògic, els plats forts se'ls han guardat pel final, quan ja no serem en tot costa,
Exacte. Doncs serà això tot després de les 9 de la nit.
Doncs d'aquí una estona tornarem cap a Sabadell. Deixem l'Oriol pendent d'aquesta reunió atlètica. Per cert, ara que escolto aplaudiments del públic, hi ha gaire ambient?
Doncs sí, hi ha força ambient. No és ple la pista coberta de Sabadell, però sí que hi ha força ambient i ha començat animada la tarda.
Molt bé, doncs esperem que així continuï fins que arribin les grans atraccions amb aquesta llebre lluminosa que apassiona la Sònia Jalma. Fins ara, Oriol.
Home, i tant.
Fins després.
Avui t'hauria agradat la Sabadella.
Sí, sí, però a poc que pugui, l'Oriol ja li diré que em gravi algun vídeo, perquè no sé si el fan editant per algun lloc.
Sí, acabant, aquí acabem a les 9 i em sembla
potser
que la llebre lluminosa encara hi ets a temps.
Sí, potser arribo, ja m'ho pensaré. Encara em queden un parell de punts. A la Copa del Món de Waterpolo de Bucarest, a Romania, la selecció espanyola està jugant hores d'ara, majoria de jugadors catalans, a Croàcia als quarts de final. Amb Croàcia, quarts de final després d'imposar-se ahir a Sèrbia. Doncs bé, ara mateix Espanya domina per un gol Croàcia, 13-14. Encara som a l'últim quart d'aquest partit i encara queden minuts de joc, però està emocionant aquests quarts de final. I acabo amb el Rally Dakar. Avui tenim jornada de descans amb motos. Edgar Canet començarà la segona setmana mantenint la primera posició a la categoria de Rally 2. El de la Garriga té 16 minuts sobre l'austríac Tobias Ebster.
Doncs precisament amb l'Edgar Canet, la gran atracció catalana d'aquest Dakar, i evidentment com cada dia amb el Dami Aguilar hem quedat per parlar-ne al tram final d'aquest Tot Costa. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres que, com sempre, té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem qui veieu més fort de cara a la final de la Supercopa. Una mica de futbol entrat en cas Olmo. Qui veieu més fort de cara a la final de la Supercopa, Barça o Madrid? Diumenge a partir de les 8 del vespre, i avui ens podeu enviar les vostres reflexions sobre com veieu aquest partit i qui creieu que arriba millor en aquest clàssic.
En parlarem, i tant que sí, tan bon punt sortim de la Ciutat de la Justícia un dia més. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, avui sí.
Avui sí?
Home, és un dia tranquil, no? Ja tocava.
Bé,
d'aquesta manera. 10 de gener.
Toca fusta.
Sí, sí, jo
un dia és llarg.
No
pots estar gaudint d'un partit de bàsquet i, pam, dimissió d'un vicepresident. Que hagis de veure l'últim quart el dia següent, tranquil·lament.
Clar.
És així. És la vida.
Sí, sí. Cada problemes del primer món. Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
No, tot
has vist algun partit de bàsquet repetit avui?
No, no, a mi per el bàsquet no em dona.
Ja m'ho imaginava. Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Tu bé, també?
Sí, perfecte.
Sí, m'agrada. Avui, fins i tot el Sergi Soler ve amb bon esperit. Us caldrà, perquè començarem passant per Cal Jutjat.
La tutoria. Pista número 1.
El nostre protagonista d'avui ha guanyat una copa i una Eurocopa. Qui és?
Una Copa del Rei i una Eurocopa. La primera pista, recordem que entre els participants de la tutoria, com cada divendres, n'hi haurà un afortunat que triarà la Sonia Leart entre els encertants, que s'endurà un calçat esportiu duo, unes sabatilles, calçat urbà per dona, home i nens, 100% vegà, conscient i sostenible.
Avui, ara saludarem el Bernat Soler de seguida, però com que no ens ho pot dir ara, ja ho dic jo, una Eurocopa i una Copa no és Leo Messi el nostre protagonista. Ara sí, salva.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Te plantan lotus porque estigues al tanto. Pero mi amor no me aguanto. Te plantan lotus porque estigues al tanto. Que son per tu las flores de lotus, lotus, lotus. Que serás tú la indicada y aún no tú. Son per tu las lotus, lotus, lotus.
Avui el Salvapou diu que arrenquem amb Lotus, el nou tema de la Muixca. que no sé si parla de futbol, però el videoclip surt amb samarretes del Barça, del Brasil, surt Lamine Yamal, vaja, que demostra una vegada més que la Muixca és futbolera i culer. Laia Tudel, bona tarda.
Anaves a cantar dient el nom, Laia, una mica... Què tal, bona tarda?
No. Si em vaig animant, ja t'avisaré. No descarto que acabi cantant la parrala, probablement, però de moment... No, és que jo avui no comparteixo el vostre bon estat d'ànim perquè...
Ja veig, que què et passa?
Pensava que havíem enterrat el maleït Casolmo i no. No, perquè... Per altra banda, com és relativament lògic, tenint en compte les reaccions de tots els equips, que ara en parlarem, la Lliga anirà fins allà on pugui per intentar evitar la inscripció de Dani Olmo. Tal com estan les coses ara, buscant la desinscripció de Dani Olmo.
Buscant que retirin la cautelar. Esgotarà totes les vies, diu la Lliga Possibles, per intentar que es faci això, que retiri aquesta cautelar del CCD al Barça, i això inclou presentar recurs a la justícia ordinària. De fet, ho ha avançat aquest matí Mundo Deportivo, que la Lliga optaria per presentar aquest recurs a la justícia ordinària, i així farà, perquè també ho hem pogut confirmar. La resolució del CCD, si te la llegeixes, ja recull que en cas de voler recórrer aquesta cautelar només es pot fer via judicial. Per tant, la Lliga, si volia recórrer, no li quedava una altra opció.
Això ho sabíem perquè si el CCD no hagués donat la raó al Barça, era el pas que hagués fet al Barça. És a dir, que o l'un o l'altre, el que perdia, anava allà mateix. Que no ho dic com una crítica a la Lliga, entenc perfectament que si tu creus que tens raó i no te la donen, doncs
et queda aquesta via judicial. Ha de presentar el recurs en un termini de 2 mesos, la Lliga el presentarà, i el que demanarà el jutge és que deixi sense efecte aquesta cautelar. Podia, fins i tot, podria demanar la cautelar de la cautelar, és a dir...
No.
Sí, la Lliga podria dir que mentre decideix si deixa sense efecte la cautelar, anul·li la cautelar.
Doncs mira, ara m'ha sorprès, perquè jo pensava que això es deia contracautelar, però no...
Ah, potser es diu així.
Cautelar de la cautelar.
No, jo dic així per explicar-ho, però potser ja tant llenguatge tècnic potser
no,
sí que ja existeix.
No, no, no tinc ni punyetera idea,
però, vaja,
però a mi m'agrada més contracautelar.
Clar, quina és la diferència? Que aquesta contracautelar o cautelar de la cautelar, evidentment, s'hauria de resoldre més ràpid. Això podria ser en unes 2 setmanes ho podrien tenir resolt, la justícia ordinària. En canvi, si la Lliga el que presenta és un recurs normal d'intentar deixar sense efecte la cautelar i que això tingui el seu procés, doncs això estem parlant que potser 3, 4, 5 mesos podrien trigar. Llavors, clar, sí, la Lliga, clar, per molt que presenti aquest recurs, encara que vagi molt ràpid, és que gairebé estàs a final de la temporada.
5 mesos ens va bé.
Sí, clar, ja s'ha acabat la temporada.
5 mesos
no?
És a primers de juny... Jo crec que ja ens va bé.
I si mentre resolen el recurs, el CCD ja resol sobre el fons... doncs, evidentment, aquest recurs de la Lliga quedaria sense objecte, és a dir, no serviria de res.
Sí, allò que vam dir ahir, que el pressupost optimista era que teníem 3 mesos de coll, està en qüestió, encara més que
depèn, ahir. Depèn del recurs que presenti la Lliga. Si presenta un recurs normal, ordinari, jo crec que els terminis és impossible que es pugui resoldre abans. Si demana aquesta cautelar de la cautelar, la contracautelar, o que vagi molt ràpid, doncs sí que podria ser que la justícia ordinària resolés abans i que, doncs, que deixés sense efecte la cautelar del CCD. Compte que sembla molt embolic, però jo crec que més o menys...
No. En el cas que hi hagués això de la cautelar, en tot cas, estaria bé que fos abans de 3 setmanes.
Perquè el Barça tingués marge de reacció, o el Mo, sobretot,
no? I perquè els jugadors poguessin marxar seguits en un altre lloc, abans del 31 de gener.
Sí, sí.
Que això, si es té en compte els jugadors, pues que hi pensin.
Jo, tothom ho diu, però jo tinc la sensació que aquí el que menys compta és els jugadors.
Jo dic el que hauria de ser.
Ja. En fi, mira, farem una cosa abans d'escoltar com ho veuen el Sergi, la Gemma i l'Oriol. Escoltarem avui més reaccions. Ahir ja n'hi va haver algunes de clubs de la Lliga. Ho dic per entendre una mica millor, perquè la Lliga força la màquina.
Sí, a veure, hi ha hagut l'últim comunicat, o els últims comunicats que han fet els clubs. Tenim el del València i el de l'Espanyol, que és el que ha fet aquest matí un comunicat tots dos clubs, Espanyol i València, són comunicats escrits. L'Espanyol mostra la seva inquietud i preocupació, diu, pel fet que aquesta decisió pugui crear un precedent molt perillós que suposi una amenaça a la integritat de la competició, alhora que l'Espanyol defensa també, segons aquest comunicat, la normativa de la Lliga i la Federació sobre el rigorós control econòmic aplicat per assegurar la sostenibilitat de molts clubs i demana que revisi aquesta resolució que amenaça els principis d'igualtat i justícia a la competició. Són uns arguments similars als que vam sentir o llegir ahir de les Palmes i el Valladolid i també similar al València, que ha fet un comunicat en aquesta mateixa línia. És cert que, per exemple, el Xavi Lemus, el company de TV3, deia que ha estat la Lliga qui havia enviat als clubs argumentari per si volien fer algun comunicat. Una miqueta, que sapigueu que si voleu fer un comunicat jo us dono unes idees. I és cert que tots els comunicats més o menys apunten una mica al mateix, tots van en la mateixa línia.
Home, ja que han de fer molts comunicats, molts clubs, està bé que més o menys
diguin el mateix,
hi hagi una línia argumental, perquè si cadascú es queixa per raons diferents, quedaria tot plegat encara menys seriós.
I després ja l'Atlètic de Madrid va ser també un dels altres clubs que va fer un comunicat que deia, ostres, l'Atlètic de Madrid no està dient res, que era un dels clubs que més pressionava, ho va fer ja a la nit, un altre comunicat també en línies similars, i només afegeix un argument diferent, per exemple, que l'Espanyol no recollia, que diu esta intervenció governamental crea un precedent molt perillós, ja que obre les portes a saltar-se les normes incurrir en los graves errores del pasado.
Això pel que fa...
El Real Madrid res, eh?
No, silenci.
Vaja.
Ni comunicat, ni...
Vaja.
Bé,
senyor, club amic, club amic.
No, senyorio. No, jo no em fico a casa dels altres.
Clar. Bé, és veritat que es va personar en el cas Negreira, vull dir que...
Senyoria, segons després, no?
Però si es tracta de no contra la Lliga, sempre amics.
Perdó, però un mes després s'hi ha obligat una mica per el soroll i per el batiburrillo social.
Però allà continua personal.
O sigui que és Florentino i la portava en juntets.
Pelillos a la mar.
Demà els haurà juntets.
De fet, ahir, com és lògic...
No, demà hi ha el consulat, perdona.
Ah,
també hi ha una trobada al consulat espanyol.
Sí, una trobada, no?
Amb el senyor Lauzan i Florentino i Laporta. L'any passat estaven allà.
A veure com entra Laporta, eh?
Bon rotllito.
Bé, com hi hagi contracautelar, no vull ni imaginar-m'ho.
Que en Florentino...
Pot acabar Lauzan a la piscina, si és que entenen alguna
cosa. No, però això seria Tebas.
Bé, Lauzan l'altre dia va rebre la Federació Espanyola, diria.
La contracautelar seria de Tebas.
Tebas no hi és i rebrà Lauzan. Escolta, bé, ara que parlàvem del Madrid, ahir, lògicament, a la sala de premsa es va intentar que Ancelotti hi digués la seva, i no, eh?
No, li van preguntar per aquest cas, que n'opinava, i seguint la línia del silenci al Madrid, però jo crec que en la resposta també es nota una mica el que pensa.
Que me gustaría saber qué piensas de esto y si crees haya habido varios clubes que se han quejado que esto adultera de alguna manera la competición.
Pienso, pero no quiero hablar de este tema, pero pienso, obviamente pienso.
També van preguntar a Lucas Vázquez, el capità, i va treure un Stradivarius de dimensions colossals i va dir que tururu.
Si el patró no diu res...
Exacte. Deixa clar
que ell té la seva opinió, home, i no és...
Si pogués parlar, no deixaria bé el Barça, però que no el deixen parlar.
Molt bé, doncs el Madrid que no diu res ni a la T4, ni a la banqueta, ni tampoc a la gespa, sí que ha parlat Pepe Bordalás.
Sí, el tècnic del Getafe, ell ja sabeu que també això li agrada opinar de moltes qüestions i d'aquesta doncs també ho heu volgut fer.
En primer lugar, quiero dejar claro que los jugadores no tienen culpa de lo que ha sucedido. Obviamente yo como entrenador y como aficionado, como profesional, lo que quiero y creo que lo que queremos todos es que estén los jugadores en el campo, que jueguen, que estén los mejores porque los queremos ver. Pero dicho todo esto, sí que hay una situación que nos sorprende, que no entendemos por qué, bueno, pues equipos como el Getafe tiene que cumplir el fair play financiero y, bueno, tenemos las dificultades que tenemos, como bien has comentado, y creo que las reglas deberían ser para todos.
Bé, doncs és l'opinió d'un entrenador una mica en la línia del que va dir Simeone la setmana passada, etc. Bé, els clubs segueixen una línia, sigui o no amb mailing de la Lliga, i els entrenadors també, i jo crec que és lògic que tinguin aquesta mirada diferent de la que hi ha al Barça. No m'hi voldria extendre gaire, s'havia d'explicar, estem pendents del si hi ha contra...
Estàs fart ja del tema.
Sí, absolutament, de la contra cautelar. Si teniu alguna cosa a afegir sobre la qüestió, alguna inquietud personal, és el moment.
Que tenen tot el dret a queixar-se. Ja sabíem que això era una allau que vindria, i d'aquí el comunicat de la Liga a les 9:15, no? 9:15 del dia... No.
Del dia 31?
No, un quart de deu.
Sí, sí.
Perquè la federació no va dir res. Perquè tenien alguna coseta parlada amb el Barça. Però que això se sabia. A partir d'aquí, i dit sigui una vegada més que és inadmissible que el Barça apuri fins al final, el Barça s'aferra a les paraules que li va dir la Liga i que en els darrers dies, darreres hores, li van a canviant les normes del joc una miqueta. Ara, si tu tinguessis els deures fets abans, doncs no haguéssim arribat a aquesta situació. O sigui, tu no fas la renda normalment el 30 de juny, no? Que la comences a fer a l'abril o al maig. Però si no, la primera o segona setmana de juny ja t'hi poses, no?
O el gener, a vegades.
No te la deixes pels dos darrers dies.
Per saber quina gent demana la hipoteca del cotxe o del pis, doncs.
Ara, això jo crec, no tinc cap prova ni molt menys, però no tinc cap dubte que si això fos Rafinha o Koundé o un jugador estranger, estaríem amb el jugador sense la cautelar. Jo crec que sí.
Tu creus que intervé molt que sigui de la selecció espanyola?
Sí, jo crec que aquí ha remat una mica a favor el tema.
Que tampoc hauria de ser.
No. Jo crec que no.
Però jo crec que aquí...
És a dir, hauria de ser si creuen que el Barça té raó. Si, és igual si és espanyol o turc.
Igual que el comentari del CCD, en el sentit que això crea un greu perjudici a la selecció espanyola, aquest comentari també s'obre. Perquè és igual Dani Olmo que Dani Rodríguez.
O que Pau Víctor, en aquest cas, no?
O que Pau Víctor.
Sí. En fi.
Jo espero que confio en que sigui un jugador espanyol, també Remy, para que no le piten en los campos de España, porque no seria just. Jo em temo.
Jo
crec que picaran el Barça.
Estic bastant segur que rebrà el Barça com a club, Olmo individualment.
Tant de bo que no, però em temo que en algun moment donat pues, podria ser una reacció en los campos de España. I em sabria molt greu per Pau Víctor i per Dani Olmo, perquè no es mereixen, o sea, aquí la pifia és del Barça, que no, bueno, de la negligència i de la incompetència del Barça i dels seus directius per no fer els deures. I respecte a les queixes de la resta, pues és que és normal, o sea, jo només lo poso sota la taula, sobre la taula. Si hagués sigut el Real Madrid en lloc del Barça, hauria manifestacions a la Diagonal. Manifestacions
no ho sé, però...
Però les mateixes queixes que ara hi ha d'aficionats al Madrid.
Si això li passa al Madrid con el fitxatge d'estrella de la temporada, que era Mbappé, i passa això en el Madrid i Mbappé, manifestacions a la Diagonal.
Jo estic d'acord amb tu, perquè és un exercici que quan tinc dubtes sobre com ens ho hem de prendre, penso, i si això fos al revés, i estic completament d'acord amb tu, el que no estic segur és que si això li hagués passat al Madrid, tots els equips, els clubs de la Lliga haguessin fet comunicats. Això ja tinc més dubtes.
Jo
més
en aquest
dubtes.
Sentit, ja ho he dit més d'una vegada, jo crec que això de la reacció entre els clubs no són cap campanya i que són naturals.
Que sí, que sí.
I que explica Bordalàs, fa un parell d'anys que estem dient que la Lliga espanyola és la Lliga que menys gasta en fitxatges, apenes venen més que es compren, tots els equips tenen moltíssims problemes per inscriure jugadors, de fair play. El que diu Bordalàs, segur que Bordalàs porta dos anys...
Ahir el president de Les Palmes, pel qual no tinc cap mena de respecte, però a part del comunicat va fer una entrevista a la Copa i deia, jo ara, com li dic al meu entrenador l'últim dia de mercat, que em falta mig milió de fair play i no li fitx un jugador. I mirat des de la seva òptica, tota la raó del món. Això,
ara, si hi ha un club que ha rebut traves, ha sigut el Barça.
També, també en...
Tres, Barça, Betis i...
Traves, i en els, ells, i en els seus moments, en els seus moments ja. També mira cap a una altra banda. Això jo crec que també ho hem de dir. En fi, ja us he dit que no tenia ganes d'aturar-m'hi més.
Que estàs fart.
Sí, totalment. I si no teniu res més, anirem al futbol. Sí, perfecte. A la una, a les dues, a les tres. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you. Desconec per quin motiu, però amb els Smiths de fons marxem cap a Gida, cap a l'Aràbia Saudita, perquè ahir el Madrid va derrotar per 3-0 al Mallorca i, per tant, serà el rival del Barça a la final de diumenge a partir de les 8, que, evidentment, podreu seguir en directe a la TDT de Catalunya Ràdio i us l'explicarà el Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Molt bona tarda des de Gida, a l'Aràbia Saudita.
Tot bé per aquí?
Doncs, sí.
Molt bé, doncs...
Prou bé, correcte.
Sí, lacònic. Escolta'm, Madrid 3, Mallorca 0. És veritat que al Madrid li va costar fer els gols força minuts. Si no m'equivoco, el primer arriba a la vora als 60, una cosa així, però clarament superior. No sé si et va semblar el Madrid i com el veus de cara a la final de diumenge.
No, sí que em va semblar que va ser un partit molt plàcid pel Madrid, una mica en la línia del que va tenir el Barça, però encara multiplicat per un parell o tres de facilitats més, no? La veritat és que el Mallorca va inquietar ben poc el Real Madrid, que l'únic que li va faltar va ser segurament fer els gols abans. Veia les estadístiques, aquestes estadístiques que a vegades són una miqueta sui generis, que fa la realització del partit a nivell internacional, i al final del partit parlava de 27 xuts del Madrid, dels quals 11 entre els 3 pals, però 27 intents, 27 xuts, doncs ja demostren molt la ofensiva que va tenir el conjunt blanc, que va estar ofegant durant els primers 20 minuts el Mallorca i que finalment va haver-se d'esperar la segona meitat per fer el gol de la victòria provisional, el que va fer Bellingham, i ja en el temps afegit, els dos que van arrodonir aquest 3-0, el de Valien en pròpia porta i el del brasiler Rodrigo. Partit fàcil pel Madrid. A mi el Madrid no em va desagradar, a mi el Madrid em va semblar que estava en un molt bon to. És cert que li va faltar aquesta efectivitat des de principi de partit, però vaig veure un equip vigorós, un equip que, a més, té els seus millors jugadors doncs, en bona forma, el desequilibri de Vinícius, un Mbappé molt insistent i tot i que no va acabar marcant, doncs va estar present tota l'estona en les jugades d'atac, i un Bellingham que sembla doncs, que ha trobat aquest ecosistema o aquesta zona més pròxima al seu millor moment amb la zona de la mitja punta. Més enllà d'això, doncs la solidesa defensiva i un mig del camp amb Camavinga i Fede Valverde que doncs, recorren tot el que s'ha de recórrer. Em sembla que arriba bé el Madrid, la veritat, tot i que, insisteixo, crec que la mesura del partit d'ahir potser no és la més indicada, tenint en compte, per mi, la fragilitat d'un rival que va venir a confirmar, i aquí ho deixo, simplement ho apunto, que aquesta Supercopa que juga l'Aràbia és una mena de festa privada, pagada amb petrodòlars perquè la gaudeixin el Barça i el Madrid. I els que hi venen, convidats, el Mallorca, l'Atlètic de Bilbao, l'Osasuna, el Betis, altres equips en anteriors edicions, venen aquí una miqueta ja amb el cap cot i sabent que són poc menys que uns convidats de pedra.
Però l'Atlètic Club jo crec que en va guanyar una, no?
Sí.
Andalusia.
La que no hi havia públic.
Clar.
Sí. No, i la primera edició de totes Aràbia, l'Atlètic de Madrid va guanyar el Barça a les semifinals, Vull dir que això dels Barça-Madrids Aràbia és una cosa doncs, de les últimes quatre edicions. Bé, la primera unes semifinals i després hi ha tres finals consecutives. Però jo no puc treure'm del cap la sensació, veient l'Atlètic, veient el Mallorca, recordant semifinals d'altres anys. Me recordo un Madrid-València també, molt fàcil pel Madrid.
L'any passat crec que va ser Barça-Osasuna i Osasuna també va fer un paper rarot. Sí.
Encara 1-0?
Sí, però vull dir, el Barça va guanyar ajustat
2-0.
Però va ser un partit molt...
De tràmit.
Bastant desengelat, com el de, des del meu punt de vista, el de l'altre sí. dia de l'Atlètic.
Entre això i l'ambient de l'estadi...
Sí, no, no, però si no, no és perquè guanyin.
L'única diferència és com el top. Quan hi va l'Atlètic de Madrid, com a mínim tens, entre els tres, diríem tres de quatre, tens que hi pot haver partit. De tota manera, sí que és cert que la Supercopa d'aquest any hauria de ser Madrid-Atlètic Club de Bilbao, si fos en el format antic, és a dir, el campió de Copa contra el campió de Lliga, però en el cas del Mallorca, per exemple, hi va perquè el format és aquest, si no és que no hi seria.
Per cert, ara que dius això, si no m'equivoco, el que va en la Supercopa com a campió de Lliga en aquest format actual no l'ha guanyat mai. Ara us agafo. És que no sé on ho he llegit i diria que és així. L'any passat el Barça ja anava com a campió de Lliga i va palmar. L'any anterior el Madrid hi anava com a campió de Lliga i va perdre... i hauria sí, d'anar més enrere, però jo juraria...
L'anterior seria l'Atlètic de Madrid, no? Que no la va guanyar, tampoc.
No. Sí, sí. Bé, potser, podria ser. Potser espero no haver donat una dada equivocada i que ens ompliria...
L'any que va guanyar l'Atlètic Club, evidentment, tampoc havia guanyat la Lliga.
Efectivament, sí, sí. Bé, doncs mira, ja està. Ja podem anar a Canaletes, on sigui que aneu a celebrar allà hagi el triomf del Barça.
En Crit de la Porta, incluso. Incluido.
Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Madrid, amb aquesta victòria còmoda d'ahir, en principi sense baixes, tot i que Tchouaméni va acabar amb un cop al cap, tot i que Bellingham va acabar amb problemes musculars, fins i tot Modric, que no va poder jugar ahir per un virus, sembla que estaran disponibles diumenge. El Barça, tothom bé?
Sí, sí, tothom molt bé, tots ok, i a més, Hansi Flick tindrà dos fitxatges
cert.
Nous, que són Dani Olmo i Pau Víctor, també Gavi estarà a punt per jugar.
Ara parlarem d'aquests nous fitxatges. Avui hem pogut escoltar, via Barça One, Íñigo Martínez.
Declaracions als mitjans del club, diu que estan especialment satisfets amb el partit contra l'Atlètic de Bilbao, que s'havien marcat com a objectiu començar el 2025 de la millor manera i que tenen ganes especialment de jugar aquesta final contra el Real Madrid.
Contentos de estar en otra final, de tener opciones de ganarla, y la verdad que estamos motivados, ilusionados, es el primer título del año que lo queremos conseguir. Creemos que esto nos puede dar un impulso más aún en todas las otras competiciones que quedan y lo afrontamos con mucha pasión y mucha ilusión.
Ha jugat 26 partits aquesta temporada. Si no és el jugador més important per Hansi Flick, pràcticament. De fet, hi ha una frase de Hansi Flick a la sala de premsa que explica que Íñigo Martínez és el futbolista que quan fan partits d'entrenament el seu equip sempre guanya. Que els partits d'entrenament guanya sempre l'equip on juga Íñigo Martínez. Suposo que referma una mica aquest lideratge, aquesta ascendència que té i les ganes de guanyar que té, que és evident que és un líder al vestidor, ho ha demostrat moltes vegades, per exemple, en el cas de Lamine Yamal, però també en aquesta ocasió al costat de Dani Olmo i Pau Víctor.
El tener dos jugadores sin inscribir es duro tanto para ellos como para el resto del equipo. Verlos todos los días no era nada fácil, mucho revuelo alrededor. Ahora mismo ya oficialmente ya pueden competir y no tengo ninguna duda de que bueno, pues más ganas que ellos no tiene nadie. Entonces nosotros contentos y ellos más aún.
Deia Íñigo Martínez que saben com fer mal al Madrid. Són unes declaracions amb tota la confiança del món de cara a aquesta final. Ahir li preguntaven pel clàssic Ancelotti després de superar el Mallorca i per dir-ho així, no s'atrevia amb un pronòstic.
En los últimos tiempos, el clásico siempre ha sido un partido imprevisible. Un partido que hemos ganado nosotros fácil, 4-1 el año pasado en la Copa, 0-4 en Barcelona, dos veces ha ganado a nosotros en el Bernabéu el Barcelona 0-4. És difícil pensar que partido va ser el próximo partido.
Molt bé, doncs, Ancelotti, té bastanta raó. No, jo crec que pocs pensàvem que el Barça guanyaria 0-4 al Bernabéu a l'octubre i va passar, així que fer un pronòstic pel partit de diumenge és complicat. Com el veieu? Jo ja ho he dit a l'entrada, que més enllà de guanyar el títol, que evidentment és l'objectiu, em sembla una bona oportunitat pel Barça per recordar on era l'octubre i per demostrar on pot tornar a ser. Ho dic perquè si sortim de l'oasi de la Supercopa, el Barça està a 5 punts del Madrid a la Lliga, i si l'Atlètic de Madrid guanya aquest cap de setmana, a 6 dels matalassers.
Jo el primer que vull dir, ja que tinc l'oportunitat, que estem normalitzant que s'esté jugant a Aràbia Saudí i no pot
ara,
ser.
Ara, després, no ser. Suposo que et refereixes als incidents del Mallorca, en parlarem
i per
després.
Això, aquest clàssic no em fa tanta il·lusió com altres clàssics, perquè és que em fa angúnia. Vaja, ja parlarem després. I respecte al partit, jo crec que el favorit per mi ara mateix és el Barça.
Sí?
L'últim partit que han jugat van guanyar 0-4.
Sí,
sí, però els moments de l'un i de l'altre tampoc són exactament
sí,
el mateix.
Sí, però l'últim, no? L'última sí. Vegada, 0-4.
Sí, l'última referència és aquesta.
El Madrid és cert que ha millorat, que no, és el, no està tan malament com estava com quan va jugar contra el Barça, però segueixo sense veure un Madrid fiable, sobretot a la defensa. La baixa de Carvajal i de Militao són fonamentals, i la defensa està agafada amb pinces. I és cert que ha millorat Mbappé, que les de dalt estan més compenetrats, és cert que un par de piezas, o sea, Camavinga, Valverde i sobretot Bellingham, que en el Bernabéu va jugar a la dreta i va ser un desastre, el pobre venga a córrer per res, i ara crec que porta 9 gols en els últims 12 partits.
Ara s'assembla al de l'inici de la temporada passada, i per mi ara mateix no dic que sigui el millor jugador del Madrid, però és el jugador més important del Madrid.
Sí. Però, aun així, jo al Barça, i a pesar de la davallada a la Lliga, en l'últim partit contra l'Atlético de Madrid, a mi el Barça em va agradar, i el Barça contra l'Atlético de Bilbao també. I crec que per tot el que ha passat con el caso Olmo i demás, que tindran, sortiran molt, molt endullats.
Doncs la Gemma veu el Barça favorit. Oriol, Sergi?
Jo veig molt igualat, però un punt de favorit al Barça. El veig molt igualat perquè el Barça ha perdut una mica la màgia i la brillantor de fa 2 mesos, això és una evidència, i el Madrid ha millorat. Jo crec que no ha millorat en quant a joc, però sí que ha millorat en quant a l'estat físic i de rendiment dels 4 a dalt, que són 4 jugadors extraordinaris. Mbappé ja comença a recordar una mica l'Mbappé de veritat. Com tu dius, Bellingham està molt bé, i per mi, com dius tu, és el jugador més important del Madrid en diferència. Rodrigo sempre està al mateix nivell, és molt bon jugador. Vinícius per mi encara no està, no. Bueno, però com a mínim sempre et crea 2 o 3 jugades que són de perill. Vull dir que el Madrid em fa més por pels 4 jugadors que té, que són molt desequilibrants, que no pel joc. Jo crec que estan apretant una mica més a dalt, però desordenats. Jo crec que contra un equip que la mou bé com el Barça, patiran molt. Jo crec que és el que, tot i que estan els dos en un nivell similar, jo li dono un punt de favorit al Barça.
2 vots pel Barça.
Jo també?
Sí. Ostres.
I la Supercopa, a mi, clar, que em fa il·lusió. Tot el que sigui treure-li un títol al Madrid, i més aquests que aquest any volen anar al sextet o amb la Mundial de Club 7, m'entens? Amb la qual cosa, jo veig el millor nivell del Barça d'aquesta temporada, jo crec que és millor que el millor nivell del Real Madrid. Jo no he vist el Madrid amb cap partit important.
Què passava, com deia la Sònia, fa una estona que no el veiem al millor nivell del Barça.
Sí, però fa 2-3 setmanes amb l'Atlètic de Madrid el partit era 5-1. El partit acaba 1-2.
Sí, però va acabar 1-2.
Sí.
Clar, però la diferència és que quan et vas trobar al Madrid totes les que tenies les marcaves,
sí.
I quan ja amb l'Atlètic de Madrid ja no et passa això. El joc potser sí que es va semblar, però ja no, ja la contundència l'havies perduda, tot i que no vol dir que no la puguis recuperar, eh?
I més i més l'has perdut. El que passa que el Madrid, ara ho deia la Gemma, a part dels partits amb el Milan, l'Atalanta el guanya d'aquella manera.
El Madrid no ha guanyat a cap equip
i l'altre dia amb el València guanya com guanya, vale? La veritat sigui dita. Amb la qual cosa, bueno, jo tinc unes certes esperances que el Barça torni a tenir el to futbolístic que ha demostrat bueno, això, el partit de l'Atlètic de Madrid és una mica aferrar-nos una mica, sí, per saber, sí, sí, que aquest és el camí, que no s'ha perdut del tot. Ara, veurem, després parlem de l'alineació, si el Flick apostarà per Olmo, pel tot el tema també de la Supercopa i tal, perquè és tot el que ha patit i tal, o imprimir una mica de força i energia amb Gavi, desgastar el rival, i a la segona part matar-los amb una mica més de toc i de qualitat.
Jo crec que repetirà
Jo també.
Flick repetirà equip?
Sí. Jo també.
Que potser
serà a la porteria?
Sí. Ah, la porteria no.
Gavi de titular i Olmo des de la banqueta.
Com deia l'Oriol, a dalt tenen uns miures i aquesta gent no necessiten jugar bé per fer gols, no? I després està el tema del fora de joc, que serà també una de les dels atractius del partit, per veure d'aquella primera... Bueno, van ser 11 fora de joc, no? Però la primera mitja hora de partit, que era on caure un cop i un altre, a veure si el Madrid trobarà alguna solució o el Barça seguirà arriscant, que crec que ho seguirà fent.
De seguida amb el Ricard Torquemada ens farem aquesta pregunta. Abans, Bernat, ho hem deixat de cua perquè al final és una anècdota, de fet l'acte del partit ni en parla, però hi va haver, ho vam explicar durant el partit, un ball de bastons bastant desagradable i ja habitual entre Mafeo i Vinícius, i al final del partit s'hi van afegir una mica tots plegats. Bellingham...
Macarra, igual en català que en castellà?
Jo crec que no és normatiu. Vaja, estic segur que no és normatiu, però és vaja, bastant macarres. Descriptiu. Sí. Jo a la meva joventut en deia quillos, però tampoc és normatiu. Bernat, és per aquí, eh?
Sí, aquí soc.
Deia que ja ho vas explicar, durant la primera part ja s'estaven buscant raons Mafeo i Vinícius, i al final la cosa, fins i tot Ancelotti crec que va estar bé, va dir, és que no calia.
Mm-hmm. Més enllà de la prèvia, del que havia succeït en partits anteriors, hi va haver una situació que en alguns àmbits periodístics doncs es va inflar molt, que és que en una entrevista en un mitjà d'internet a Mafeo, parlant de la seva afició per la boxa, perquè és que Mafeo practica la boxa com a entrenament i li agradaria, explicava, doncs, fer algun tipus de combat un cop es retiri. Aleshores, l'entrevistador li preguntava si li agradaria fer un combat de boxa, tot en un ambient de certa frivolitat i broma, si li agradaria fer un combat de boxa amb Vinícius. I li preguntava, i quant et duraria? I diu, res, el tombaria en 10 segons. Tot això, insisteixo, enmig de conya. Bé, aquesta frase, tombaria Vinícius en un combat de boxa en 10 segons, en alguns altaveus es va propagar de forma elevada i amb un altre to, o amb un to segurament més agressiu del que hi havia, i això va ajudar també a escalfar l'ambient de cara ahir. Però és que, a més, només comença el partit, Vinícius va fer un petit toc amb la mà a Mafeo va fer un teatre, com vau poder comprovar, bastant considerable, que fins i tot li va costar una advertència de l'àrbitre, i durant tot el partit hi va haver aquest tipus de trobades entre un i l'altre. S'hi van afegir d'altres futbolistes, i al final del partit doncs hi va haver una tangana considerable amb Asensio, el jugador canari del Real Madrid, el jove central, que també va rebre algun tipus de frase per part de Mafeo, relativa, per exemple, a la difusió d'aquells vídeos de contingut sexual que del qual està acusat Asensio i d'altres futbolistes, i a tot això va derivar doncs amb una picabaralla al mig del camp, que, insisteixo, va ser bastant més foc d'encenalls que una altra cosa, perquè avui doncs ja tothom s'ha anat a casa seva, i els del Mallorca, després ho comentarem, tenen segurament preocupacions més importants que no aquestes picabaralles de passo que t'emboli.
La tangana, Bernat, ve provocada pel fet que Bellingham li fa un toc a Mafeo just després de marcar el tercer gol, i Bellingham tenia targeta groga i va tenir la sort que ni l'àrbitre ni l'assistent el van veure, perquè era la segona groga i es quedava sense clàssic.
Veus, a mi, de tot, el que em va sorprendre més va ser això, perquè jo, Bellingham, és un tio de sang calenta, ja he tingut algun episodi, però el tenia per un tio més llest que la classe dels Mafeos, Vinícius i...
L'altre dia tira l'ampolla d'aigua a Dimitrevski.
O sigui, des de la porta a l'escut del Madrid se sent impune. No rieu, o sigui, és la veritat. O sigui, no era un jugador que es caracteritza per aquestes coses.
Potser seguim més ara...
És l'exemple de l'entrenador del Bayer Leverkusen.
Insisteixo que
també que els enemics de Vinícius se los porta com seus, perquè Dimitrevski i Mafeo.
Surt com a protecció.
Segurament el que vol és defensar-lo, però al final tires un llumí on no calia, perquè allò ja estava acabat, 3-0, amb Mafeo i Vinícius.
No era necessari, no calia.
Ja s'havien dit i s'havien fet tot el que s'havien de fer, en fi.
Són episodis constants.
S'ha de dir, perdona, Jordi, perdoneu, que aquesta acció de Bellingham, que evidentment les càmeres van captar, clar, el que hauria pogut suposar una targeta groga, i el VAR, per assenyalar una targeta groga, no pot entrar. Sí. Tot i que hagués significat una expulsió, no?
Però això passa també... en totes les accions de segona groga, que no són jutjables.
D'aquí part de la indignació d'alguns jugadors del Mallorca.
Molt bé, doncs Bernat, no marxis, que ara ens has d'explicar l'altra indignació, la més important dels aficionats del Mallorca, però ara obrirem el laboratori.
Torque Lab.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, ara et feia l'assistència el Sergi Soler. Deia el Sergi, a veure si al Barça li funciona tan bé el fora de joc com al Bernabéu, en el Madrid s'hi va enganxar els dits, va veure gols que ja estava celebrant anul·lats, víctima de la precisió del Barça tirant la línia fora de joc. La pregunta, més enllà de si creus que serà igual de, o seria igual d'efectiva, és si el Barça ha de ser igual de, o serà igual d'agosarat que ho va ser el Bernabéu en el partit de diumenge.
Home, en principi la resposta hauria de ser que sí, perquè el Barça no ha negociat això en cap moment. Clar, no sé mesurar exactament el grau d'atreviment. Tampoc sé si el Barça, a partir d'aquesta segona part de la temporada, rebaixarà una mica els riscos. Això ho haurem d'anar veient sobre la marxa. Res ens fa indicar ara mateix que el Barça sigui capaç de moderar aquest pas endavant, sobretot perquè també afectaria com pressiona el Barça la sortida de pilota del Madrid i afectaria, diríem, que el joc de manera integral. Per tant, d'entrada m'imagino que el Barça mantindrà els seus signes d'identitat i un d'ells és evident que sigui aquest. Pel que fa al Madrid, doncs dependrà del Madrid, jo crec que més que del Barça, perquè si el Barça fa el mateix dependrà de com ho fa el Madrid. El Madrid ho va fer molt malament el partit de Lliga, però jo crec que el Madrid li juga a favor el petit ajustament tàctic que ha fet a les últimes setmanes quan Tchouaméni ha estat ja un central i han pogut jugar els tres migcampistes amb Tchouaméni de central i aleshores infiltrar Bellingham a la mitja punta amb els tres davanters. Crec que
de fet,
Bellingham
recordo
en aquesta
posició... que en van parlar al partit del Bernabéu, sí, que el Barça s'esperava Bellingham entrant de segona línia i no va passar cap vegada perquè, com deia la Gemma abans, ha jugat tirat a una sí, banda. Sí. És evident que això, no sé si entrarà bé des de segona línia, però que no jugarà a la banda sembla bastant segur.
Sí, a les últimes setmanes sembla que ja ha trobat el vestit i Ancelotti, jo crec que el Madrid l'ha agraït, aquest vestit, sí, sí, amb Bellingham per darrere dels tres davanters i després dos jugadors físics per darrere com Fede Valverde i en aquest cas Camavinga, quan hi havia militat Tchouaméni, però jugar amb dos migcampistes físics i després Bellingham per dintre. Ho dic perquè aquell dia que el Madrid tenia lesionat Rodrigo, com dius, i que va jugar amb el 4-4-2 i gairebé va jugar amb línia de 4 al mig camp, amb Bellingham una mica estirat a l'esquerra, i clar, la clau per atacar bé, per mi, la línia alta del Barça és poder tenir algun jugador entre línies amb qui puguis connectar, ja sigui per descarregar i poder fer una passada més pròxima, ja sigui per atacar des de la segona línia una desmarcada quan vingui un davanter a rebre... és a dir, situacions que siguin més imprevisibles pel Barça. Tot apunta a que la direcció del Madrid és ideal per millorar allò que no va fer bé aquell dia. I després entenc que els jugadors del Madrid ja saben, ja ho han tastat, ja ho han experimentat i que en principi seria un error pel Madrid, des del meu punt de vista imperdonable, tornar a caure en el parany tantes vegades, perquè allò que va passar al Bernabéu va ser exagerat i per mi un punt de mala planificació i mala lectura prèvia del partit.
Mm-hmm. Perquè el Barça pugui sortir-se'n amb èxit, per dir-ho així, d'aquesta tàctica del fora de joc, òbviament és necessària una bona pressió al mig del camp, i en aquest sentit et volia preguntar, Ricard, si t'imagines que Gavi és fonamental en aquest mig del camp per jugar això, o creus que amb Olmo també ets capaç de fer-ho?
Mira, ara us he escoltat i l'hauria llançat la idea de Gavi, que sembla que compartíeu. Em sembla un punt interessant. Jo no m'imaginava Gavi, jo m'imaginava Dani Olmo, però té sentit que Flick pugui optar per Gavi per intentar ser més intens en els primers metres i que el Madrid no connecti bé amb aquestes passades per dintre. Ni Fede Valverde ni Camavinga són jugadors que, si reben d'esquena, tinguin gaire facilitat per girar. Clar, quan juguen de cara per ells tot és més fàcil. Doncs pot ser que Flick tiri per aquí. Jo m'imaginava Dani Olmo perquè el Barça tingués una miqueta més de fluïdesa i per fer mal al Madrid de, també de joc entre línies, no? Que amb Gavi és més difícil, no és tan definitiu, no és tan decisiu. Tampoc sabem com està Dani Olmo després d'algunes setmanes sense jugar, després d'algunes setmanes irregular en el seu, en les seves actuacions, per tot allò que ha passat. Aquesta és una incògnita. I l'altra incògnita que jo vull obrir, tot i que sembla que no està gaire oberta, és que Araujo sigui un titular. Perquè amb Araujo, més enllà de tenir una línia alta, tens un corrector bestial que no tens amb Cubarsí i Íñigo. I per tant, si el Madrid pot millorar en l'atac de la línia alta amb la segona línia, el Barça pot millorar molt amb la correcció si Araujo és un dels dos escollits.
I aquí et carregues.
Home, jo crec que Íñigo no.
Íñigo no.
Si Cubarsí és suplent.
No, jo no, no, no ho sé, jo dic que obro. Jo obro, jo obro aquesta...
Les cares,
obro
les cares.
Opció.
Jo obro
aquesta opció.
Que sí. Jo no, obro aquesta opció
no, perquè l'altre dia ja ho parlàvem al tercer temps sobre Araujo tornarà a ser suplent. També hi ha tot el tema del mercat. També Flick ha de moure fitxa. Mm. Que Flick mogui fitxa amb Araujo titular o Araujo suplent et donarà moltes pistes de què pot passar amb Araujo.
Clar, però no? Araujo, abans deies que, i tens raó, que Olmo no sabem exactament com està, Araujo es presentaria aquest partit amb 90 minuts a Barbastre en 6 mesos. I
bé. Però és una força de la naturalesa. No, no tinc la sensació que sigui un jugador que li costi gaire comportar-se amb aquests desplaçaments llargs. No, no ho sé, no ho sé. Ho dic perquè el tema Araujo sembla com una mica enredat.
No, no, si és que va haver-hi una època que el Barça anava a jugar contra el Madrid gairebé amb Araujo marcant Vinícius com a banderat, però és veritat que topa una mica amb la convicció que hem d'anar amb el fora de joc alt i tot això.
O sigui, hi ha una part que és la precisió quirúrgica, que tu tries els dos centrals que tens, i hi ha una opció que Flick sigui ara a curt termini o a mitjà termini, que amb Cubarsí i Íñigo no tens, és un flotador. I si els equips rivals et milloren, aquest flotador és molt necessari. Jo no crec que a Flick li interessi prescindir que es trobar-se amb la sorpresa que Araujo se'n va al mes de gener, perquè és que aquest flotador el necessitaràs. És que, perquè tot evoluciona, tot millora. Ja no parlo de lesions, accidents, sancions i tot plegat, parlo simplement d'una qüestió futbolística, que tu puguis tenir un dia que diguis, home, avui no necessitaré el flotador, avui potser no caldrà, avui és un dia que necessitaré més sortida de pilota, amb Araujo no tant, amb el Madrid tampoc tens la sensació com amb l'Atlètic Club que tinguis, necessitis algú quirúrgic perquè no t'igualaran la pressió, per tant no necessitaràs ser molt precís en trobar l'home lliure, ni jugar amb els llunyans, per tant des del punt de vista de la sortida de pilota no és un partit que per Araujo el penalitzi. Ara bé, has de triar o la línia o has de triar el salvavides. I aquí és on s'ha de moure, clar, en un context que és veritat que el que dieu, que té poca competició a sobre i que Cubarsí i Íñigo està molt bé. Però jo afegeixo el tema del mercat. Si demà no és titular Araujo, ell que va sortir a Barbastre dient que, no sé com ho va dir, però va dir alguna cosa així, que
no havia de
ell
era el capità. No? Sí, que era el capità del Barça i gairebé sí, que tenia el seu nivell.
Doncs, bé, hem de veure com ho interpreta o quina gestió fa Flick. En canvi, si Araujo demà és titular, Araujo no té gaire coartada ni excusa per pensar que pot marxar al gener. I si a Flick li interessa que Araujo continuï, sap que el moviment de fitxa de demà, per mi, és vital o és transcendent, o tindrà més feina per una banda o per l'altra. I és una de les altres fitxes que jo obro. Jo si m'ho preguntes a mi, jo no jugaria amb Araujo, a mi m'agrada molt la parella Cubarsí i Íñigo, però crec que és un element que jo no m'atreveixo a descartar.
Deixa'm simplement apuntar que abans d'aquesta incògnita d'Araujo, que jo no m'esperava respecte a l'11, que parlaven de la possibilitat Gavi Olmo, aquest partit del 0-4, qui va jugar va ser Fermín, que va estar prou bé, tot i així el Barça no va tenir el control i el descans, el canvi és Frenkie de Jong per Fermín. Per tant, al mig del camp aquell dia, a la segona part, on el Barça va estar molt bé, va ser Caçador, Pedri i Frenkie de Jong.
Sí, és veritat.
Més tard va entrar Olmo, sí.
Bé, doncs veurem quines combinacions fa Flick. El que és evident és que ara té més per triar del que tenia fins i tot en el 0-4 del Bernabéu. Ricard, gràcies.
A vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Sonia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la pregunta, qui veieu més fort de cara a la final de la Supercopa? En general, els nostres col·laboradors d'avui diuen que el Barça. Els nostres oients, què hi diuen?
Doncs en general també que el Barça, amb un 67%. El Jordi Durant diu: veig les forces més igualades que quan van jugar a la Lliga, per tant l'amenaça d'Mbappé i Vinícius és molt perillosa, però confio en el Barça. El Moisès diu: veig el Barça bé, però no guanyarem, això... ja ho sé abans de començar. És més, us ho dic ara, després de saber el recurs de la Lliga per anul·lar la cautelar, aquest any no guanyarem res, el Barça està ja sentenciat. El Pere Alsina diu: la davantera del Madrid és molt potent, també físicament, i tot el Madrid és més potent físicament. L'Alfonso diu: veig molt igualat, veig el Barça amb més possessió de pilota i més domini del joc, però Madrid en 4 atacs et pot fer 3 gols i emportar-se a la Supercopa amb la llei del mínim esforç. De fet, ja ho ha fet diverses vegades i li segueix funcionant. El Jordi diu: el Madrid juga a ràfegues, el Barça juga molt bé, el Barça té la mida presa al Madrid sense cap mena de dubte. El Víctor Gandia diu: Gil Manzano a la final i ha estat d'opinió favorit per tothom, incloent-hi a vosaltres, en contra. No hi ha cap possibilitat, però ja sé que no llegireu aquest comentari. I el Jaume Domènech: el Barça serà millor si l'equip titular és el de contra l'Atlètic de Bilbao. Si el canvia, baixarem el nivell.
Doncs potser sí que el canviarà, o no. 2 de cada 3 oients del Tot Costa veuen el Barça més fort. Espero que tingueu raó. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Bé publicitat, però bé amb entrepà de Tutopistes.
La tutoria, pista número 2.
Aquest personatge, aquesta temporada, ha fet un gol. Qui és?
Ha fet un gol aquesta temporada i ha guanyat una Copa i una Eurocopa. A reflexionar s'ha dit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 79 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Una carta del Mickey dels 5 segons, plena de paraules, petons i ganes de jugar. La descobriràs al llibre La carta viatgera, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, sèries, documental, plataformes, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Albert Serra, bueno...
Has vist alguna de les seves pel·lícules?
Hola, ara anava a dir La casa en flames no, perquè vaig
no,
veure
Dani de l'Orden,
perquè vaig conèixer el seu director. Per tant, aquest no és.
Mira, és un home que té calor. Acaba amb samarreta Imperi l'entrevista, no és broma.
Ostres,
sí.
I té bon cos.
És pelut, persona molt peluda, de braços molt peluts. I saps aquests pèls llargs?
Sí.
Doncs aquest tipus de pèl.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Bueno, t'atrauen aquest tipus d'homes?
Sí, no em molesten els pèls.
La tutoria, pista número 3.
S'ha enfrontat el Barça a la Lliga 6 vegades i en aquesta competició mai ha aconseguit marcar-li un gol. Qui és?
S'ha enfrontat 6 cops al Barça i a la Lliga no li ha marcat mai cap gol. Ha fet un gol aquesta temporada i té una Copa i una Eurocopa. Aquí hi ha diversa...
Jugador en actiu.
hi ha diverses participants que ja s'hi han llançat, entre ells jo, a veure què.
Ah, tu també?
Sí.
Tots, no?
Tots?
No, el Sergi no, el Sergi sí, està esperant.
Ah, s'ha enviat, també.
Vinga, doncs, doncs així podrem...
Podeu fer segona ronda.
Fer segona sí. ronda, si és que l'hem passada, de seguida
equip,
ho sabrem. Ara hem de revisar segurament la part més desagradable d'aquesta Supercopa Aràbia.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I és que més enllà d'aquesta picabaralla al Vall de Bastons, al terreny de joc entre el Madrid i el Mallorca, Bernat, hi va haver incidents, vaja, més que incidents, hi va haver un assetjament del públic local a la delegació d'acompanyants del Mallorca.
Sí, una situació molt desagradable que van viure els acompanyants d'oficials de l'expedició del Mallorca, els familiars dels futbolistes, que quan sortien de l'estadi van veure com els aficionats locals, la majoria d'ells doncs, amb samarretes del Madrid o mostrant-se ostensiblement favorables a l'equip blanc, doncs els hi feien un passadís, els hi posaven els mòbils a la cara, se'n reien d'ells. Hi ha una visió del futbol aquí a l'Aràbia Saudita, ara de seguida escoltarem els testimonis, un punt infantil de tot plegat, eh? És a dir, del Barça i del Madrid, si et guanyo m'enric de tu, sóc de futbolistes com els nens ho són dels seus ídols. És a dir, hi ha com una immaduresa, i perdonareu el to que potser algú li pugui semblar una mica condescendent o amb cert aire de superioritat, però és com es viu el futbol aquí, d'una forma una mica primària, però des del punt de vista gairebé com viuen els nens. Tu ets del Barça, jo sóc del Madrid, jo et guanyo, ja, en fi, i això traslladat a un extrem amb molta gent, amb molta excitació, amb els mòbils, en rient-se'n, i de tant en tant, i això és el més greu de tot, amb tocaments que hi va haver en algunes de les acompanyants, en aquest cas segurament la majoria doncs, dones de futbolistes, van provocar una sensació de molta inseguretat per part d'aquests acompanyants de l'expedició del Mallorca, com per exemple explicava una d'aquestes noies, la dona del jugador Dani Rodríguez, que es diu Cristina Palabra.
La salida, la verdad, que ha sido un poco complicada. Hemos estado, bueno, sin seguridad. Ellos, la verdad, que los chicos aquí de este país se han puesto a hacernos fotos de cerca, nos han estado acosando, a Natalie, la mujer de Dominic también, yo con la niña que he estado